toca el brasiler, la deixa novament per Leo Messi. Aquí tenim l'argentí, retalla, fa la centrada i aixuga el gol. El gol de Leo Messi, que en té prou amb un parell d'entrenaments. 15 minuts, marcar dos gols, satisfer els organitzadors, satisfer el públic, no lesionar-se.
És d'una altra galàxia. És d'una altra
galàxia. I tots contents.
Les 4 i 8 minuts, dimecres 4 d'agost de 2010, i el Barça en ple agost juga, marca gols, juga Messi i guanya partits. Jordi Borda, enviat especial de Catalunya Ràdio a la gira asiàtica. Bona tarda.
Bona tarda, Núria.
Fa pocs minuts que el Barça ha acabat, ha guanyat per 2-5 el primer amistós de la gira asiàtica, davant d'aquest combinat de jugadors de la Lliga de Corea del Sud, i Leo Messi, que no havia de jugar, que finalment, per interessos econòmics, ha jugat, no ha necessitat més de 15 minuts per marcar dos gols. Jordi.
No, ha tingut un quart d'hora de joc, ha entrat a la mitja hora de la primera meitat, ha substituït Adriano, ha entrat en Dani Alves, que també ha debutat en aquesta pretemporada amb el Barça. Primer ha semblat una mica indolent, com si hagués rebut instruccions de no fer gaire sprints, de no fer esforços innecessaris per evitar riscos, els que ahir va anunciar Pep Guardiola, però esclar, Messi és Messi, quan li arriba una pilota ho prova. N'hi ha arribat una d'Oriol, una passada en profunditat que ha deixat sol a Messi davant el porter dels coreans, ha fet l'empat a dos, perquè en aquell moment el Barça estava perdent per 2-1, i després, un parell de minuts més tard, agafa la pilota, fa aquelles creadores que li agraden, amb la cama esquerra ha fet un autèntic golaç, que en aquell moment suposava el 2-3, decantava la balança cap al Barça.
Han començat una mica adormits, i després ha sigut Ibra, que ha marcat el primer, no?
Sí, mira, el primer minut, els primers 60 segons de partit del Barça ha semblat desconcertat, com si encara tingués jet lag, no hi havia cap passada correcta, hi havia errors no forçats, en fi, no semblava el Barça. Això s'ha culminat al minut 1, quan es complien això, els 60 segons, la passada en profunditat dels coreans, que no havia de tenir perill, ha sortit Pinto, que serà el porter titular a la Supercopa, perquè Valdés encara està de vacances, ha calculat malament, ha saltat per refusar amb el cap, la pilota li ha passat per sobre, l'ha superat, i un coreà ho ha aprofitat, però al cap de 5 minuts ho ha resolt Ibra. Després, els coreans s'han tornat a avançar, però aquí ha aparegut Messi. El descans ha arribat 2-3 a favor del Barça i a la segona part dels últims minuts entre Víctor Sánchez i Jonathan Soriano han arrodonit aquest 2-5.
I tot això ha passat a quants graus de temperatura, Jordi?
30 graus de temperatura. 30 graus de temperatura, per això diguem-ne que no seria espectacular. L'espectacular és la dada d'humitat, perquè feia un 80% d'humitat.
I clar, aquí són 7 hores més, és a dir, que són les 10 de la nit i esteu a 30 graus.
Sí, espectacular. L'ambient era especialment xafogós. Fixa't si la cosa era difícil de pair, que els jugadors no han sortit a fer l'escalfament habitual sobre la gespa als instants previs al partit, sinó que s'han tancat a les instal·lacions del vestidor, en una sala que tenien allà per fer els estiraments i per fer l'escalfament necessari. No volien patir aquest ambient d'humitat extrema que hi havia al camp del World Cup, l'estàdium de Seul.
M'agradaria que ens expliquessis com ha acabat això de la voluntat de la directiva perquè jugués Messi i la negativa de Guardiola, ahir a primera hora dient a la roda de premsa Messi no jugarà, vull reservar-lo, i no em puc imaginar com després gira la truita per qüestions comercials i econòmiques i d'alguna manera Sandro Rosell acaba imposant que Leo Messi surti al camp.
Uf, ha passat de totes les últimes hores. Aquí a la matinada a Corea ha estat llarguíssima i els que havíem aconseguit treure el cap per superar el jet lag han tornat a horari europeu perquè hem acabat molt tard per anar a dormir, perquè hi havia una reunió a la concentració del Barça. T'explico, Guardiola va anunciar ahir al migdia hora catalana que Messi no jugaria aquest partit. Els coreans es van enfadar i molt, paguen 2 milions d'euros per rebre el Barça i es van enfadar molt. El promotor del partit, el senyor que posa els duros, va dir que pressionaria el Barça fins al final per aconseguir que Messi jugués com a mínim mitja hora, i ha fet de Déu que ho va pressionar, perquè van estar fins a les 3 de la matinada d'hora coreana negociant a l'hotel del Barça, intentant convèncer primer els directius i després a Pep Guardiola, que em fa l'efecte que ha estat el més difícil, perquè Messi jugués al final. Guardiola ha assumit com a pròpia la decisió, però el cert és que entre tots plegats el van convèncer i van arribar a aquesta, no sé si dir-ne, decisió salomònica o fer una mica de marxa enrere. El cas és que el van convèncer perquè Messi jugui 10-15 minuts, ho ha complert avui entre el minut 30 i el 45 de la primera meitat.
I han marcat dos gols, és que és tan fort. No ha sortit fins al minut 30 i només ha necessitat un quart d'hora per marcar dos gols. I m'agrada que Pep Guardiola sigui així de tossut, perquè mira que estem a l'altra punta del món, Jordi, però m'arriba, el nas em diu que Guardiola és molt i molt tossut, eh?
Oh, no, i tant, si és tossut. Jo estic convençut que han hagut de suar sang per fer-lo fer marxar enrere en el que ell va anunciar. Quan va anunciar aquí a Corea que no jugava Messi, es va sentir un no de decepció a la sala de premsa entre tots els periodistes coreans que estan enlluernats en la presència de Messi al seu país. El que passa és que la pressió ha estat duríssima, perquè els coreans han amenaçat aquesta matinada fins i tot de suspendre el partit, la televisió, de no transmetre el partit. Això hauria estat un no sé si dir-ne un ridícul, però un cop a la imatge del Barça, i això ha fet fer marxa enrere.
És que s'han de tenir molt ben posats per part del Guardiola per veure el núvol de fotògraf en el moment que arriben a Seul a l'aeroport. De fotògraf, de fotografies, d'aficionats que se li tiraven a sobre, que es van colar, com ens explicaves tu mateix, dins de l'autocar. Veure tot un país pendent d'un equip, però sobretot d'un jugador, fer la roda de premsa i dir que aquest jugador no jugarà. S'han de tenir
això no és vostre Guardiola. Sí. Mira, potser m'atreviria a dir que l'altre home que és capaç de fer-ho en tot el planeta és José Mourinho. I els dos els tindrem a la Lliga Espanyola i enfrontats. Per tant, aquesta temporada promet.
No ens avorrirem. Jordi, gràcies.
Adéu-siau, anem cap a Pequín ara. Deixem Corea i estem ja en autocar cap a l'aeroport internacional de Seul. La pròxima parada, aquesta matinada, hora xinesa ja, a la nit, hora catalana, doncs arribem a la capital de Pequín i diumenge tenim partit.
Exacte, partit diumenge i dilluns segur que continuem parlant. Gràcies i bon viatge, Jordi.
Adéu-siau.
I seran un quart de cinc de la tarda. Avui, el president del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, fa 50 anys. Xavi Rossinyol, bona tarda.
Hola, bona tarda. Aniversari amarg. Amarg perquè l'enganxa al mig de la crisi econòmica. Perquè ha dit que no se'n va de vacances aquest estiu.
Ah, no?
No. En tot cas, s'agafarà tot just un parell de caps de setmana, però es pensa quedar la resta de l'estiu a la Moncloa.
Com nosaltres.
Exacte, més o menys. Que els caps de setmana també marxem, però entre setmana estem aquí.
I no anirà a Marbella a veure a l'Obama, per exemple?
No té previst fer això, no, anar a veure la família Obama. I et deia, Marc, també per el regal que li ha donat avui al Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, que ha publicat una enquesta que diu que el Partit Popular guanyaria les eleccions amb 6 punts d'avantatge respecte al PSOE, i aquest és l'avantatge més gran que ha tingut mai el Partit Popular des que Zapatero governa, i governa des del 2004, recordem-ho. Amb 40 anys, ara en fa 10, Zapatero l'any 2000 va ser escollit secretari general del PSOE. Tot just el 2004, amb 43, va arribar a la Moncloa, i fa 7 anys ja que està allà, va ser reelegit el 2008, amb 47 anys.
Avui Zapatero fa 50 anys i em fa la pinta, té cara de fer 50 anys, ha envellit molt des que és a la política i des que és president del govern espanyol. Vosaltres creieu que l'estrès i l'angoixa de ser president d'un país li ha passat factura? Julián Gabarre és morfo, psicòleg i autor del llibre El rostro y la personalidad. Julián, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I en Julián Gabarre, que és expert en aquestes qüestions, com veu el senyor Zapatero?
No, jo lo veo molt bé. És un... No ha envellit, eh? Molt, muy poco. És una persona con una mente pues muy jovial, muy idealista, pues muy soñadora, y estas personas generalmente pues patín menos que la mayoría de personas cuando tienen un problema, porque para ellos es menos problema.
Julián, té una sort per això el senyor Zapatero, que té cara de nen, i fa 40, 50 o 60 anys sempre conserva aquesta cara de nen,
clar,
oi?
Clar, efectivament. Es un, nosotros lo llamamos una persona que está permanentemente en la adolescencia, su morfología.
Quina sort. Avui pensava, a Pepe Blanco li passa el mateix.
Sí, porque tiene una estructura, aunque ustedes no lo vean igual, tiene una estructura parecida. Son personas que tienen un pensamiento, pues el señor Zapatero más abstracto, el otro más concreto, pero muy rápido. No son personas de darle muchas vueltas a las cosas.
Sí, però, senyor Gabarre, últimament tothom coincideix a dir que en poc temps Zapatero ha envellit molt, que li han sortit moltes canes, que li han sortit moltes arrugues. Fins i tot l'expresident del govern espanyol, Felipe González, ho deia, també, escolti'l.
Yo creo que lo ha golpeado la realidad de la crisis. Y se le nota, obviamente, se le nota el peso de la crisis y del ejercicio del poder. Se le nota físicamente.
Se le nota físicamente.
Muy poquito, para... Muy poquito. Una persona con los problemas que hay habría embellit molt.
Julián, expliqui'ns què fa un morfopsicòleg a la vida. En general, vostè es lleva i diu, jo soc morfopsicòleg. I on va? On es dirigeix?
¿Dónde me dirijo yo?
Sí.
Bueno, yo me dirijo pues...
No, pero no metafóricamente, ¿eh? Literal.
No, a ayudar a las personas para que se conozcan, se comprendan, se acepten y se realicen mejor. Es hacerles conscientes a cada uno de los puntos pues más perfectibles o los puntos que deberían desarrollar mejor porque no los tienen bien desarrollados, y uno cuando se conoce pues puede llevar su persona a mejor destino, porque en el rostro está nuestro probable destino.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sin ninguna duda. Usted ve a un niño con un síndrome de Down y no ve que tiene un probable destino. Lo que pasa es que los morfopsicólogos pues lo vemos no solamente en las personas con problemas psíquicos, sino en todas las personas en general. Aprendemos a ver de otra manera. Una alumna mía me decía, doctora en psicología también, me decía, es que la morfopsicología son los ojos de los ojos. Vemos de otra manera, no de la manera que vemos la mayoría de las personas.
Julián, vostè viu a Catalunya?
Sí, vivo en Barcelona.
Escolti, l'emplaço que ens visiti un dia, perquè estic absolutament al·lucinada amb la seva professió, i és d'aquelles professions estranyes, que a vegades hi ha gent que té molts desitjos i molta voluntat de fer reportatges de professions estranyes, diferents i noves, i la morfopsicologia l'estem descobrint aquesta tarda i és del tot interessant. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Igualment, i a la seva disposició.
Gràcies. Venga, i bona tarda.
Bona tarda.
Barack Obama, per cert, Xavi, avui també fa anys.
49, un menys que Zapatero.
I tenen vides paral·leles, aquest parell?
És que és només una de les moltes coincidències que tenen els dos presidents. D'entrada...
Són presidents.
D'entrada aquesta, que cadascun en els seus països se'l situa, diguem, en l'àmbit progressista, no? És a dir, ideològicament també tenen alguna coincidència.
Dos.
Van néixer el mateix dia, un 4 d'agost, amb només un any de diferència.
Tres.
50 anys i 49. Tenen dues filles, els dos.
És veritat, quatre, molt
dues
bé.
Dues filles i totes dues noies. I, a més, crec que, i a última aquesta, la seva afició principal, el seu esport preferit, és el bàsquet.
Ah,
en tots
sí?
Dos casos, sí, sí.
Però no estan del Barça, el Zapatero?
El Barça de bàsquet i de futbol també, que li agrada.
Però pensava que era especialment futboler.
Que li agrada el bàsquet i que juga a bàsquet fins i tot a vegades.
I Obama també.
Té una cistella a la Moncloa.
Sent de president dels Estats Units, carai.